El transport nocturn no portarà els joves a les festes de l'Espluga.
Doncs ho hem deixat de fer perquè al final doncs, el transport jove va ser creat o va ser ideat per un públic potser més adult, un públic que ja condueix perquè no hagués de conduir el cotxe, i al final doncs, ens trobem que aquest públic segueix agafant el cotxe i en tot cas doncs, ens porta un públic molt més jove que després tampoc no beneficia la barra. Doncs aquest any hem decidit de no comptar-hi.
Bona tarda, benvinguts a l'informatiu cap de setmana.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius. El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
El servei d'autocars per transportar els joves de la Conca a les festes dels municipis enguany amb el nom de transport nocturn arrenca aquest dissabte 15 de juliol amb motiu del concert jove a les Piles. Aquest estiu el transport s'habilitarà 5 dies a 5 pobles, menys que en passades edicions. Per exemple, l'Espluga de Francolí ja ha renunciat i durant la festa major el transport jove no portarà els adolescents de la Conca de Barberà a les festes de l'Espluga.
Enguany hi ha hagut ajuntaments seguint la tònica d'anys anteriors. No és un fet d'enguany, ja fa aquests dos o tres últims anys que els ajuntaments han anat declinant la possibilitat d'organitzar transport joves. Doncs, bueno, enguany en tenim cinc, doncs són els que hi han.
I l'esquerra independentista ha reivindicat aquest divendres a l'Espluga el sí per un país més lliure i més just.
Ens vam esperar i anirem a votar per terra, mar i aire, si cal. I per què es farà? Es farà simplement perquè ho hem decidit. I es farà simplement perquè portem molts anys, masses anys, esperant la llibertat del nostre poble i de la nostra gent. Ho farem perquè portem masses anys demanant a Madrid que reconegui el...
Gabriela Serra, Magda Cabeza Mitjana i Anna Simó, tres diputades al Parlament de Catalunya, han reivindicat aquest divendres a l'Espluga en un debat organitzat per Som Espluga que doncs, el vot favorable a la independència de Catalunya pot portar un país millor. Recuperarem algunes de les millors declaracions d'aquest debat, però també els parlarem d'altres notícies, com per exemple que arrenque el 25è torneig de l'Espluga de futbol sala enguany, celebrant aquest aniversari i disputant-se al pavelló del casal de l'Espluga de Francolí. Va donar el tret de sortir aquest divendres i també en parlarem. I dels nous gegantons de l'Espluga els hem d'explicar que naixeran amb un espectacle teatralitzat. Serà el proper dijous 27 de juliol a les 6 de la tarda a les Coves de l'Espluga. Per primera vegada a la història, l'Espluga humanitzarà els personatges que representen els gegants neolítics Gorg i Espluc i els seus fills Blat, Terra i Pastor. També altres notícies en aquest cas, deixant una miqueta de banda aquest acte, però també vinculat perquè hi participarà el protagonista de la següent notícia, Antoni Carreres. Doncs per què parlem ara d'Antoni Carreres? Doncs perquè va rebre dilluns el Premi a la Qualitat Docent de la Universitat Rovira i Virgili. Tot això en una setmana en què el Museu de la Vida Rural ha inaugurat l'exposició sobre Muntanyola, Ramon Muntanyola, poeta de banderes blanques, i també, sense deixar de banda el Museu de la Vida Rural, ha recuperat una séquia de rec del segle XII. En parlarem de tot plegat també de dos successos, un accident mortal a la Nacional 240 aquesta setmana i també d'altres notícies d'aquesta setmana, en aquests informatius cap de setmana que comencem ara mateix aquí a l'Espluga FM Ràdio. El servei d'autocars per transportar els joves de la Conca a les festes dels municipis enguany, amb el nom de transport nocturn, arrenca aquest dissabte 15 de juliol amb motiu del concert jove a les Piles. Aquest estiu el transport s'habilitarà 5 dies, menys que en passades edicions. Per exemple, com dèiem, l'Espluga de Francolí hi ha renunciat i durant la festa major d'enguany no s'oferirà aquest servei als joves de la comarca.
doncs ho hem deixat de fer perquè al final doncs, el transport jove va ser creat o va ser ideat per un públic potser més adult, un públic que ja condueix perquè no hagués de conduir el cotxe, i al final doncs, ens trobem que aquest públic segueix agafant el cotxe i en tot cas doncs, ens porta un públic molt més jove que després tampoc no beneficia la barra. Doncs aquest any hem decidit de no comptar-hi.
Així contestava la regidora de Joventut i Festes de l'Espluga de Francolí, Erika Soriano, sobre els motius pels quals l'Espluga enguany doncs, no activarà el transport jove i, per tant, no l'organitzarà coincidint amb la festa major del municipi. Soriano ha explicat que aquesta renúncia, com escoltàvem, doncs, ve donada pel fet que els actuals usuaris dels autocars són majoritàriament joves, menors d'edat, que, com escoltàvem, no beneficia a la barra de la festa. De fet, el fenomen del botellón ha desdibuixat el sentit del transport jove perquè els joves opten per anar a les festes amb vehicle particular per poder transportar l'alcohol, ja que els autocars, que habilita el Consell de la Conca de Barberà, no està permès posar-hi líquids. Un canvi de dinàmiques que també ha reconegut Albert Grinyó, vicepresident de l'Associació Juvenil Eubenguen de l'Espluga, qui s'ha referit al sentit de la iniciativa que fa més de 10 anys va impulsar el transport jove. Llavors, els joves reclamaven un servei de transport públic per prevenir accidents de trànsit. Això ho explicava Albert Grinyó. L'escoltem.
No, a veure, això és una cosa que depèn estrictament de la regidoria de joventut, de l'Ajuntament. S'ha de recordar sempre que el jove neix com una necessitat que els joves plantegen no sé quin any, ara ja em fa un grapat, perquè es volia anar a totes les festes majors i en aquella època va ser època forta d'accidents, llavors es va plantejar el tema del transport jove com una alternativa sostenible i una miqueta per posar-hi seny, i ara això ha canviat moltíssim. Almenys els joves, almenys el meu entorn, tothom agafa el seu cotxe i tothom vol portar el botellón al maleter. Llavors, des del Benguent, què hi tenim a dir? Poca cosa. I després el jove s'havia convertit també en un transport de canalla, perquè no hi anava. Al principi anava gent de 20 en amunt o de 18 en amunt, i això s'ha convertit en un transport on hi anava molta gent de 14 i 16 anys. Més amunt de 16 anys la gent això i agafava el seu cotxe.
Doncs aquí a l'Espluga FM Ràdio també n'hem parlat amb el responsable de l'Oficina Jove del Consell Comarcal, Gabriel Serra, qui ha recolzat alguns dels arguments dels representants del jovent espluguí, que escoltàvem, però, per exemple, ha desmentit que el transport nocturn estigui ple de nois i noies de 14 a 16 anys, perquè ha recordat que l'entrada de menors de 16 anys no està permesa. En aquest sentit, Gabriel Serra ha explicat que el cas de l'Espluga s'afegeix al d'altres consistoris que en els darrers dos anys han declinat la possibilitat d'organitzar el transport nocturn.
Enguany hi ha hagut ajuntaments seguint la tònica d'anys anteriors. No és un fet d'enguany, ja fa aquests dos o tres últims anys que els ajuntaments han anat declinant la possibilitat d'organitzar transport joves. Doncs, bueno, enguany en tenim cinc, doncs són els que hi han.
Sobre els motius, Serra considera que es deu al fenomen d'alcoholització de les festes a causa del botellón. Aquest fet ha provocat una escalada dels casos de vandalisme i d'intoxicacions etíliques entre els joves. I segons el responsable de l'Oficina Jove del Consell Comarcal, els ajuntaments han renunciat al transport nocturn per pal·liar aquesta situació, cosa que Gabriel Serra afirma que respon a un fals mite.
Sí. El mite dels ajuntaments era que el transport jove acaba transportant una colla de borratxos,
sí.
Diguem-ho així, planament. Quan la realitat també és que una de les coses que ha afectat en volum el transport jove és que no permetem que hi pugin cap mena d'alcohol.
Gabriel Serra també ha fet balanç d'aquests més de 10 anys del funcionament del transport jove, un balanç que ha fet doncs, positiu, perquè afirma que l'objectiu amb el que es va crear aquesta iniciativa, amb el que es va impulsar, doncs s'ha aconseguit. L'escoltem.
Evidentment, si repassem l'historial, jo crec que l'objectiu amb el que es va crear s'ha complert amb escreix. Toquem fusta, Toquem fusta perquè és un tema que no està resolt ni molt menys. Però sí que ha de quedar clar per què va néixer. Aquest servei va néixer per atendre temes viaris de circulació, no per resoldre aspectes com el del botellón, com el de... etc. Altres coses que hi puguin haver.
Tot plegat ho ha dit Serra en una entrevista a l'Espluga FM Ràdio de més de 18 minuts, que per tant poden recuperar esplugafmradio.cat. En aquesta entrevista també ha reflexionat al voltant del model de festes actuals. Lamenta que els organitzadors financin les festes amb els ingressos de les barres. Serra, volíem dir, considera que és un mal hàbit i que fomenta el consum de l'alcohol. Gabriel Serra, doncs, ha plantejat una necessària reflexió al voltant del model de les festes actuals entre els consistoris dels municipis i les associacions de joves. Tot plegat en el marc d'aquesta conversa que manteníem degut a l'inici d'aquesta doncs, nova edició del transport nocturn que enguany anirà a les Piles aquest dissabte 15 de juliol a Sarral, el 29 de juliol, el 4 d'agost a Vimbodí i també farà parada a Santa Coloma de Queralt el 20 d'agost i el 10 de setembre a Montblanc. Per tant, doncs, aquestes declaracions, insistim, les poden recuperar a esplugafmradio.cat. Continuem amb d'altres notícies. Gabriela Serra, Magda Casamitjana i Anna Simó han reivindicat a l'Espluga el vot favorable a la independència de Catalunya en el referèndum del proper 1 d'octubre. Una cita que asseguren que se celebrarà i que és vital per al país. Ho van fer davant d'un centenar de persones i les tres diputades van defensar així les seves tesis en el debat organitzat pel grup municipal de Som Espluga amb l'objectiu d'esvair els dubtes de cara al referèndum i la independència del país. Recuperem en primer lloc, doncs, les declaracions del regidor de Som Espluga, Josep Maria Vidal, expressant i reconeixent una mica el sentit d'aquest debat organitzat aquest divendres a l'Espluga de Francolí. L'escoltem.
Té molts dubtes, no ho veuen clar. No, bueno, jo crec que ho veuen d'una manera distant i això ens preocupa, no? com a càrrecs electes, doncs es preocupa que un tema doncs el més important que ara mateix té sobre la taula a Catalunya, doncs que la gent tingui dubtes a hores d'ara, a aquestes altures, que estem ja gairebé a la recta final de tot aquest procés. I per tant creiem oportú això, no? de mirar de solucionar, mirar de buscar un perfil doncs, més femení en aquest sentit per explicar el que és la independència, el que és el referèndum, i poder que la gent, doncs, si avui d'aquí surt almenys una persona més convençuda, doncs ja haurem fet alguna cosa. O si no surt convençuda, però ja surt amb dubtes resolts, doncs ja haurem fet molt.
Aquest era Josep Maria Vidal, regidor de Som Espluga, grup municipal que va organitzar aquest debat entre tres diputades dels partits d'esquerres independentistes representats al Parlament de Catalunya. Repassem ara, doncs, algunes de les millors declaracions d'aquestes ponències. Per exemple, Gabriela Serra, de la CUP, diputada al Parlament de Catalunya, com dèiem, per la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent, va ser la primera en parlar i va assegurar que el referèndum es farà, entre d'altres raons, perquè el poble de Catalunya ho ha decidit. Anna Simó, diputada al Parlament de Catalunya per Junts pel Sí, secretària primera de la Mesa del Parlament de Catalunya, també reafirmava aquestes declaracions i expressava no hi ha marxa enrere. Escoltem aquests dos talls de veu.
El referèndum es farà i anirem a votar per terra, mar i aire, si cal. I per què es farà? Es farà simplement perquè ho hem decidit. I es farà simplement perquè portem molts anys, masses anys, esperant la llibertat del nostre poble i de la nostra gent. Ho farem perquè portem masses anys demanant a Madrid que reconegui els drets de la nostra nació i del nostre poble.
Això no té marxa enrere i que tothom que esteu aquí, si no ho teníeu clar, ho heu de tenir molt clar. Perquè això que estem fent no és un bluff, no és un engany a bobos, que en diuen a l'Hospitalet de Llobregat, que és on jo visc.
Al seu torn, Magda Casamitjana, diputada al Parlament de Catalunya per Junts pel Sí, ha aclarit el seu posicionament reivindicant l'existència de socialistes i independentistes. Deia, se'ns ha acabat la paciència.
Soc diputada de Junts pel Sí, però no soc ni d'Esquerra ni del PDeCAT, ni independent. Jo sóc socialista i, per tant, dir-vos a tots vosaltres que hi ha socialistes sobiranistes i que hi ha socialistes que també volem la independència. No com sempre, com aquí els meus companys d'Esquerra Republicana, però sí absolutament convençuts, que a vegades és el millor, no? Quan tu estàs convençut d'una cosa i vas fent la teva línia i de cop i volta veus que aquell camí no és el teu i que t'equivoques, el que és de savis és rectificar. I, per tant, tinc un partit que es diu Més Moviment d'Esquerres. Vam començar amb l'Ernest Maragall i els exconsellers socialistes i vam néixer perquè volíem decidir. A casa nostra no ens deixaven decidir, van dir que no tocava i que per tant havíem de continuar mantenint-nos en una estructura absolutament rígida i no estem a gust amb una cosa que ens diuen has d'anar per aquí com els burros així. No? Doncs no, nosaltres volem mirar, acceptem tranquil·lament el que estigui fent el PSC, respectem exactament el que faci, però no hi estem d'acord. No, vaig votar la Constitució perquè era petita. Per tant, escolteu-me, arriba un moment que continuem sent socialistes, que continuem tenint els valors socialistes, però de cop i volta hem vist la llum i, per tant, d'alguna manera, més que hem vist la llum, se'ns ha acabat absolutament la paciència. I insistim en que no tenim res contra els espanyols, sí contra l'estat espanyol. No tenim res contra els pobles d'Espanya i contra la gent, contra la seva cultura, contra la seva manera de fer. No, però sí amb un estat que no canviarà mai.
Escoltàvem Magda Casavitjana, el socialista del partit MES, en aquest cas dins del Parlament de Catalunya en representació de Junts pel Sí. En les ponències, les diputades també van posar sobre la taula els arguments per votar sí a la independència el proper 1 d'octubre. Ho van fer des de les diferents perspectives i van enumerar una llista de fets que consideren que es poden produir amb la finalització d'aquest procés. En recuperem alguns dels talls.
Volem la independència perquè amb la independència podem aconseguir la sobirania. I amb la sobirania volem construir un país diferent. Volem construir un país més just, un país que no posi fronteres als refugiats i als immigrants, un país que vetlli per la sobirania alimentària, un país que vetlli per cuidar, mesurar i respectar la nostra terra, que cada cop la tenim més malmesa. Un país que tingui la capacitat d'una redistribució de la riquesa que entre tots i totes aportem perquè tothom tingui una vida digna i una vida en condicions. Un país on ens puguem expressar, pensar i estimar com vulguem i amb qui vulguem.
Ser independents ens permetrà ser lliures, que voldrà dir que podrem parlar amb la resta d'Espanya, que podrem parlar amb França directament, que podrem parlar amb Itàlia directament, que podrem parlar amb tota la Mediterrània directament, que podrem ser la capital del Mediterrani d'una vegada, sense haver d'estar tota l'estona preguntant què és el que volem ser. Que podem parlar també si volem fer una euroregió. Per què no? Per què no? Per què no podem parlar per començar a construir un país diferent? Per què? Tots els països són tancats i barrats, ara som dependents, ara hem de demanar, ara no som lliures i per tant amb la independència serem molt més útils. Però podeu tenir molt clar, com a diputades que som, que atemorir-nos gens, perquè tenim molt clar el mandat que tenim, tenim molt clar la missió que tenim, històrica o no, és una missió pragmàtica, de relleu, d'utilitzar ara el paper que ens heu atorgat per dur a terme una missió. I per tant, aquesta missió la durem a terme. Ens és igual el que passi.
Doncs bé, aquestes són algunes de les declaracions que van fer les tres diputades al Parlament de Catalunya en el debat celebrat aquest divendres al Jardí dels Francolins, organitzat per el grup municipal Som Espluga. I ara fem dos breus apunts, en aquest cas en clau d'esport, i és que arrenca el 25è torneig de futbol sala de l'Espluga de Francolí, al pavelló del Casal, amb la participació de 8 equips de la Conca de Barberà. El torneig va començar aquest divendres amb els primers partits i s'allargarà fins al dijous 27 de juliol. Des d'aquest divendres i durant la setmana vinent, cada dia es disputaran 3 partits, des de 8:45 fins a 11:45, volíem dir, de la nit. I del 21 al 27 de juliol només se'n celebraran 2 enfrontaments diaris. El primer a 9:15 i el segon a 10:15. Tots els grups seran obsequiats amb un lot de vins i pernil i també doncs, en aquesta 25a edició del torneig hi hauran els trofeus habituals i una samarreta esportiva per a cada jugador. I sense deixar de banda l'esport, doncs els parlem de la Festa del Motor de l'Espluga de Francolí, que se celebra aquest dissabte 15 de juliol al Motoparc Francolí, amb les inscripcions doncs, tancades des de fa bastants dies perquè es van omplir totes les places. 120 pilots participen enguany en la resistència de ciclomotors i en la resistència doncs, de 49s i també d'enduro. Per tant, aquesta Festa del Motor que enguany doncs, celebrarà així aquest any de motor al Motoparc Francolí. Bé, abans de parlar-los del que passarà les properes setmanes a l'Espluga, els hem de parlar del que està passant ara mateix a Montblanc, i és que des d'aquest dijous Montblanc acull ja per 9è any consecutiu milers de joves preparats per viure aquesta 22a edició de l'Acampada Jove, el festival polític i musical que organitzen les JERC. És avui doncs el segon dia ja de festival perquè des de dijous, com dèiem, concerts de tot tipus a Montblanc. Una acampada jove que començava dijous amb temperatures molt altes, en plena onada de calor, uns 35 graus de màxima van arribar a la una del migdia en el terreny d'aquesta acampada jove. Pel que fa als noms destacats, doncs Zo, els Amics de les Arts, Buos, Itacabant, Roba Estesa, Doctor Prats, Espencat, Milomut, Boicot, La Pagatina, són grups que participin en aquesta acampada jove 2017, alguns dels quals que hem anomenat ja han actuat, però, per exemple, n'hi ha d'altres doncs, que encara han d'actuar aquesta nit de dissabte. És el cas, doncs, per exemple, del Diluvi, Every Night, Smoking Souls, Zoo o Itacabant. Per exemple, també, el concert a la plaça Major de segona mà. Són propostes d'aquesta acampada jove que, com dèiem, viu ja la seva 22a edició, però a Montblanc, per 9è any consecutiu, doncs acull milers de joves vinguts arreu del territori de Catalunya que omplen Montblanc i marquen la jornada d'aquests 3 dies a la Conca de Barberà. Els parlem dels gegantons neolítics de l'Espluga que naixeran ben aviat a l'Espluga de Francolí. Ho faran amb un espectacle teatralitzat el dijous 27 de juliol a les 6 de la tarda a les Coves de l'Espluga. Un espectacle que explicarà la història dels personatges neolítics. Serà, de fet, la primera vegada a la història en què l'Espluga humanitzarà els personatges que representen els gegants neolítics, el Gorg i l'Espluc i els seus fills Blat, Terra i Pastor. L'acte produït per l'Associació Cultural de Grallers, Gegants i Nans de l'Espluga portarà a escena un total de 6 actors que encetaran aquest acte i que encarnaran els personatges neolítics i també el Neo, un personatge alegòric que representa l'arribada del neolític i tots els avenços que van ser claus en l'avenç de la humanitat. Dirigits per Xavier Lozano, també actuaran aquest espectacle Ana Batet, Gerard Bell, Anna Garcia, Ferran Lozano, Albert Grinyó i Jean Martí representaran aquests personatges que els explicàvem. També participarà Antoni Carreres, que es convertirà en un narrador del segle XXI i viatjarà en el temps per situar-se en unes coves de l'Espluga convertides en la llar del Gorg, l'Espluc i la seva família. Un espectacle que comptarà amb la realització tècnica de Mar Roca i amb nombrosos col·laboradors. L'entrada serà gratuïta i es podrà fer, a la cova de la Vila com per la cova de la Font Major, ja que l'espectacle es podrà veure des dels dos costats. Els personatges esdevindran gegants, per tant, els nous gegantons sortiran al carrer i oferiran la seva primera cercavila conjunta, acompanyats pels grallers de l'Espluga i el grup de nans des de la Font Major fins a la plaça d'en Canós, passant pel Parc Fluvial i la Font Baixa. Serà així l'acte d'obertura que cada any ofereix l'Associació Cultural de Grallers, Nans i Gegants de l'Espluga per iniciar la Festa Major. I el bateig d'aquests nous gegantons serà diumenge en la cercavila, en la ballada de la Festa Major, diumenge 30 de juliol a la una del migdia a la plaça de la Vila. Patrinats per Helena Rivero i Antoni Carreres col·locaran a la gegantona Terra el collaret pintat per Noé Gaia i comprovaran el nom en braille, una iniciativa única que ha comportat amb la implicació de Meritxell Lorca. Per tant, aquesta iniciativa ha comptat, com dèiem, amb el suport de l'Espluguina. Són dues iniciatives, en aquest cas el collaret i el nom en braille inscrit en aquest braç, dues iniciatives socials que han volgut anar acompanyades des del naixement d'aquests nous gegantons de l'Espluga de Francolí. Els parlem d'altres notícies, sense deixar de banda podríem dir una mica aquest acte, perquè els parlàvem d'Antoni Carreres, l'Esplugui, l'historiador d'Esplugui i professor de la Universitat Rovira i Virgili, ha estat reconegut amb un premi per la qualitat docent de la mateixa universitat. L'Espluguí Antoni Carreres ha estat reconegut, com dèiem, amb un premi del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili a la qualitat docent per haver impulsat una metodologia per motivar en l'aprenentatge. La iniciativa de Carreres ha estat la guanyadora de la modalitat individual d'uns reconeixements que va entregar la universitat aquest dilluns.
Home, de fet, és un al·licient, un estímul, un esperonament, perquè 10 anys que es porto a la universitat donant classes, mira, és que et reconeguin una mica la tasca que fas, a tot ser humà, és gratificant, no? Aleshores, és simplement la tasca que jo vinc fent a la universitat, que vaig presentar com un projecte a la qualitat docent, a la modalitat individual del Consell Social de l'URB, per tal de que, la trajectòria que havia portat en quant a la forma de plantejament didàctic dels cursos que estic fent, van reconèixer aquesta qualitat.
El treball d'Antoni Carreras porta per títol Metodologies docents per estimular l'interès per una matèria amb la complicitat de la societat. Aquestes metodologies s'apliquen a la URB des de fa 10 anys en un col·lectiu de més de 1.300 alumnes de la Facultat de Lletres i Ciències Jurídiques i tenen per objectiu estimular la motivació, l'interès i la participació a l'aula. Així ho explicava el mateix Antoni Carreras.
Consisteix doncs, en que el que intento és de que els estudiants trobin una resposta de la realitat, de la teoria en la societat i que la societat s'impliqui en la universitat. De tal manera que, com que don classes als alumnes de periodisme, don classes als alumnes de relacions laborals i als de dret, són temes molt teòrics, que si no ho veuen realment que allò també existeix fora de les aules, a vegades se'ls hi escapa i ells pensen que allò doncs, una mica és purament teoria. No? Aleshores, el que es tracta és de que els alumnes treballen a través d'un treball d'investigació doncs els mateixos temes que donem a la classe siguin respostes, siguin diguem, solucionats o siguin buscats i a través de personatges d'una certa vàlua dintre del món de la política, de les institucions, dels jutjats, del Senat, del Congrés, del Govern de la Generalitat, de tal manera que els propis alumnes fan entrevistes a determinats personatges, les porten a la classe amb un vídeo i doncs tenim el privilegi de tenir cada setmana personatges rellevants.
Doncs aquesta metodologia li ha valgut a Carreras aquest premi a la qualitat docent de la URB. Uns premis dotats en 3.500 euros i tots els guardonats que es van reconèixer dilluns, aquests doncs guanyadors d'aquests premis de la qualitat docent de la URB, seran els candidats de la universitat a les distincions Jaume Vicenç Vives que atorga cada any la Generalitat de Catalunya. I el Museu de la Vida Rural ha rehabilitat una antiga séquia de rec possiblement datada del segle XII. Ara tornarà a estar en funcionament abastint d'aigua l'hort i el safareig del museu. De fet, aquesta connexió ja està feta. Es tracta del que s'ha detectat doncs, d'una construcció medieval que conduïa l'aigua provinent del molí de la vila, situat prop de la Font Baixa, fins a un molí del pont de la Palanca i que abastia aigua a les indústries de l'Horta pròxima al carrer Canós. El director del Museu de la Vida Rural, Ramon Rosí, que ha parlat amb l'Espluga FM Ràdio aquesta setmana i va explicar que la troballa es va fer de casualitat a partir d'una fuita d'aigua. En aquest cas, l'aigua provenia d'una séquia que creua la plaça d'en Canós i que arriba fins a l'actual hort del museu mitjançant una construcció subterrània. Aquesta connexió d'aigua s'ha localitzat als subterranis de la casa de Cal Gustos, actualment propietat de la Fundació Carulla. Després del descobriment, el Museu de la Vida Rural va crear un projecte per recuperar aquesta antiga séquia que s'ha executat amb el suport de la Diputació de Tarragona. D'aquesta manera s'ha restaurat l'antiga construcció i s'ha reconnectat amb l'hort del museu, com dèiem. Actualment, l'aigua ja omple els safareigs de l'hort i prové doncs, d'aquesta séquia i també s'ha connectat aquesta aigua amb el dipòsit de l'edifici. Les actuacions han tingut un cost de més de 9.000 euros i dels quals 5.600 són fons propis del museu, mentre que la Diputació de Tarragona n'ha aportat 3.600. De fet, dèiem que Ramon Rosic, director del Museu de la Vida Rural, n'ha parlat aquesta setmana a l'Espluga FM Ràdio. De fet, vam estar amb ell justament en aquest espai, una conversa que podeu recuperar a esplugafmradio.cat. Us en oferim un tercet en aquest informatiu cap de setmana. Ens trobem ara mateix als soterranis de Calcots, a la plaça d'en Canós, que actualment és propietat de la Fundació Carulla, i estem amb el director del Museu de la Vida Rural, el Ramon Rosic. Ramon, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Estem aquí perquè en les darreres setmanes, darrers mesos, heu descobert o heu fet una troballa d'una antiga séquia.
Sí, vam començar unes obres de remodelació dels trevols de Can Cots per consolidar-los i, com ja tenim la instal·lació de la grua feta, vam fer unes cates al subsol i en aquestes cates va donar la casualitat que vam trobar les antigues séquies que portaven l'aigua a tota l'horta de la cara sud de l'Espluga de Francolí.
Doncs aquesta conversa que vam mantenir amb Ramon Rosic la podeu recuperar a esplugafmradio.cat. Encara un apunt més sobre aquesta séquia de rec del segle XII que ara s'ha recuperat al Museu de la Vida Rural. Doncs explicar-vos que tot plegat es tracta d'una nova aposta del museu per destacar la importància de l'aigua en el decurs de l'edat mitjana de l'Espluga per fins industrials o per regar les hortes, com escoltàvem ara a Ramon Rosic. Per ara aquesta séquia torna a funcionar com en l'antiguitat i Ramon Rosic ha obert les portes a que en un futur aquest espai pugui ser visitable. I no deixem de banda el Museu de la Vida Rural perquè aquest divendres s'ha inaugurat l'exposició dedicada a Ramon Muntanyola en el marc del centenari del seu naixement. Aquesta exposició que aquest divendres obria les seves portes. Ramon Muntanyola, poeta de banderes blanques, és el títol d'aquesta exposició sobre la vida i l'obra del sacerdot i poeta Ramon Muntanyola. L'exposició, produïda conjuntament amb l'Ajuntament de l'Espluga, forma part de la commemoració, com dèiem, del centenari del naixement de Muntanyola i ha obert les portes aquest divendres a les 7 de la tarda, volíem dir. L'exposició està comissariada per l'historiador Jordi Roca i Armengol, qui ahir va conduir aquest acte i, de fet, doncs, va explicar una mica els secrets d'aquesta exposició, on, per exemple, s'acosta doncs, a la vida i obra de Muntanyola a partir dels objectes personals, la seva obra literària i poètica amb, per exemple, fotografies o elements històrics. Està formada doncs, per diversos àmbits en els quals es podrà anar seguint la seva trajectòria sacerdotal i els premis que va rebre fins a aconseguir ser distingit com a mestre gai en saber. D'una manera especial també s'hi pot veure la veu de la parròquia o ressò. Què són? Doncs són dues de les publicacions que va fer Muntanyola en defensa de la llengua catalana, justament després de la Guerra Civil i que va reivindicar en català aquesta publicació. Va ser això en la seva estada com a rector als Omells de na Gaia. La veu de la parròquia o ressò són exemples que es poden veure en aquesta exposició que romandrà oberta fins al 10 de setembre en una part de la Sala Maria Font. És l'exposició Ramon Muntanyola, poeta de banderes blanques, que aquest divendres es va inaugurar al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
I obrim la plana de successos perquè aquesta setmana ha estat una setmana accidentada i bastant doncs, negra a les carreteres de la Conca de Barberà. Un camió va volcar dimarts a la Nacional 240 Montblanc, a l'altura del Coll de l'Illa, al punt quilomètric 30. L'accident es va produir en sentit Valls i, segons va informar el Servei Català de Trànsit, va obligar a tallar la carretera en els dos sentits de la marxa. Després, poca estona, doncs, es va donar un pas alternatiu als vehicles que circulaven per aquesta via. En aquest cas no hi va haver cap ferit, però sí que hi va haver doncs, una víctima mortal a la Nacional 240 també aquesta setmana, a causa d'un xoc frontal entre un camió i un turisme. El fet va passar aquest dijous a la matinada, per tant, matinada de divendres, entre una col·lisió frontal en un camió i un turisme que va provocar aquesta víctima mortal al quilòmetre 38 de la Nacional 240 a l'alçada de la planta Male, a Montblanc. El xoc frontal produït entre aquests dos vehicles va causar la mort del veí de Solsona, de 57 anys, mentre que el conductor del camió va resultar il·lès. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres vehicles dels bombers de la Generalitat i van realitzar les tasques d'excarceració. També hi van anar dues entitats del SEM. A causa d'aquest sinistre, el trànsit per aquesta via va estar tallat fins a 5:45 de la matinada, quan es va habilitar un pas alternatiu. Poc abans de les 7 del matí, la circulació es va restablir amb total normalitat. Per tant, aquesta doncs, va ser una notícia negativa que coneixíem tot just divendres a primera hora i, per tant, doncs, que acaba bé de completar una setmana negra a les carreteres de la Conca de Barberà. Una setmana més accidentada que en d'altres. Tanquem així doncs, aquest apartat de successos. Bé, per tancar els expliquem que l'Espluga ha arrencat aquesta setmana dos camps de treball, un a l'ermita de l'Espluga per recuperar el camí dels misteris i l'altre al riu Francolí i al riu Milans per recuperar una mica la llera d'aquests dos rius i el naixement del riu Francolí. D'una banda, el camp de l'ermita va arrencar dilluns i, de fet, van poder parlar amb els seus responsables, en aquest cas, el tècnic del Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet, Xavi Boqueres, ens explicava l'objectiu d'aquest camp de treball.
Bé, en aquest camp de treball, la primera actuació que es farà serà reobrir el camí d'aquí, que va fins a la creu de la Santíssima Trinitat, i recuperar el tram de baixada per tal de que es pugui fer un itinerari circular.
També vam parlar amb responsables del camp de treball, en aquest cas ubicat al nucli de l'Espluga, en el cas de la recuperació de la llera del riu Milans i el naixement del riu Francolí.
Vale, jo soc la Cristina de l'associació CEN, som l'Associació per a la Conservació dels Ecosistemes Naturals, tenim la seu al Cover, i tenim un projecte, tenim diversos, bàsicament ecologia fluvial, però tenim un que és la regeneració del riu Francolí des del naixement fins a la desembocadura. I hem aprofitat aquest camp de treball per fer que ens donguessin un cop de mà. Creiem que és una manera d'introduir aquests nens a la natura.
Doncs aquests camps de treball s'allargaran 15 dies a l'Espluga de Francolí, en el cas del camp de treball de l'ermita de la Santíssima Trinitat, hi participen una quinzena de nois i noies vinguts d'arreu de Catalunya, i en el cas de l'altre camp de treball que us explicàvem, que fa tasques al riu, doncs hi participen 24 joves. Així tanquem aquest informatiu cap de setmana del dissabte 15 de juliol i 16 de juliol.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest cap de setmana. Sapiguin que poden conèixer tota l'actualitat al detall a esplugafmradio.cat, com també recuperar les entrevistes íntegrament en aquest espai web de l'emissora. Ens retrobem en les properes edicions dels informatius d'aquesta casa el cap de setmana a la 1 i a les 7 de la tarda i de dilluns a divendres a les 11 del matí i a les 7 de la tarda. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i per la vostra confiança. Ens retrobem ben aviat aquí a l'Espluga FM Ràdio. Que acabin de passar un molt bon cap de setmana.
Més informació a esplugafmradio.cat.